aplega la calma. Necessito explicar-t'ho a tu. Me'n vaig, però no puc anar gaire lluny.
Arribem pràcticament ja a les 9 del matí, com us estem explicant des de primera hora. Avui l'Agència Europea del Medicament ha de decidir el futur de la vacuna d'AstraZeneca, ha de determinar si hi ha una relació directa de causa-efecte entre la vacuna i la trentena de casos de trombosis que s'han detectat arreu d'Europa, i a partir d'aquí decidir si la suspèn o, si al contrari, si la continua administrant. A Espanya, de moment, s'investiguen 3 casos. Un és el d'una dona de 43 anys que ara s'ha sabut que va morir. Són 3 casos entre 1 milió de vacunats a tot l'estat amb AstraZeneca. I avui el que volem fer és analitzar en detall què hi ha darrere d'aquest entrebanc amb AstraZeneca i com pot afectar tot plegat els plans de vacunació. Per parlar-ne ens acompanya, d'una banda, el doctor Ferran Moraga Llop. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia. És vicepresident de... És pediatra, primer de tot, doctor, i vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia. També la doctora Sílvia de San José. Bon dia.
Bon dia.
És epidemiòloga, presidenta del grup de seguiment científic de la Covid-19. També ens acompanya des de la distància aquesta gran, en Salvador Massip. Bon dia, Salvador.
Hola, bon dia.
És investigador de la Universitat de Leicester, professor de Ciències de la Salut a la UOC i el cap de la unitat d'ictus de l'Hospital Vall d'Hebron, Carlos Molina. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Vinga, la primera pregunta obligada al voltant de la vacuna d'AstraZeneca i aquests suposats efectes adversos que ara s'ha d'estudiar si estan relacionats o no. Hi ha motius per l'alarma? I començo per el doctor Carlos Molina, si li sembla bé, senyor Molina.
Bé, jo penso que en principi no hi ha motius per l'alarma. En aquest moment, perquè aquest tipus de complicació, el que refereix a l'ictus, és molt infreqüent. Estem parlant d'una complicació trombòtica que representa menys del 2% de tots els ictus en general, en incidència global, i en aquests moments tenim un cas per cada milió de vacunats, o sigui que és molt, molt infreqüent. Per altra banda, s'han d'estudiar ben bé els casos. Aquests 3 casos per milió de vacunats a Espanya representen... És difícil d'establir en aquests pocs casos una vinculació causa-efecte. En aquest cas concret de la dona de 43 anys que va tenir un infart isquèmic, diuen, amb transformació hemorràgica, això no necessàriament ha de ser degut a una trombosi venosa cerebral, pot ser a altres causes com un ictus cardiomiogènic, per exemple, que té una història natural d'aquestes característiques i que no té res a veure, no? I és molt freqüent a la població. Per això s'ha d'anar amb molt de compte i jo donaria un missatge de tranquil·litat. De tranquil·litat, perquè és molt improbable que això estigui vinculat. Però bueno, això l'Agència del Medicament ho ha de dir.
És que ho ha de dir, clar. I doctor Molina, es diu que aquests casos afecten sobretot dones joves. Per què? I té alguna cosa a veure amb els anticonceptius?
Sí, a veure, la vacunació no ho sé, però la trombosi venosa cerebral, dins dels factors de risc d'aquesta complicació, està les anticonceptius orals, els trastorns de la coagulació de base. Pot ser que aquesta gent tingui un trastorn de coagulació de base que no es conegui i que doni la cara en forma de trombosi venosa cerebral. I en casos de la combinació d'anticonceptius i tabac, és una combinació que comporta un major risc de trombosi venosa cerebral. També les malalties autoimmunitàries, com pot ser el síndrome antifosfolípid, que és freqüent en dones joves, relativament freqüent, doncs aquestes poden ser causes que conjuntament amb altres factors poden desencadenar aquest quadre. Però si, un cop més, jo donaria un missatge de tranquil·litat, ja anar en compte amb aquesta relació que has esmenat, no? De causa-efecte, que s'ha d'establir. I no només d'una relació temporal.
Doctora San José, hi ha motius per l'alarma amb tot aquest debat que s'ha obert aquests últims dies al voltant d'AstraZeneca?
Home, jo estic amb el doctor Molina de que el que estem veient no sembla que ens hagi d'alarmar pensant que hi ha una relació causal entre aquests casos. L'alarma potser sorgeix de que aquest fet pugui posar a la població en un estat defensiu i que no entengui que s'està fent tots els esforços necessaris per a garantir la seguretat. I que aquest parón d'una setmana o de 10 dies de la vacunació és un entrebanc molt important, però sobretot serà crític que la població entengui que hi ha unes garanties de seguretat i que si la EMA avui confirma de que no hi ha una relació causal, que s'entengui molt bé que s'han examinat aquests casos, que s'ha valorat que la seva presència, la seva quantificació és inferior a la que s'esperaria en situacions sense vacunes i que, per tant, podem estar tranquils de que no és la vacuna la que està produint aquests casos. Però és molt, molt important de que la gent entengui que si s'aprova de continuar amb la vacuna és perquè hi ha elements que ens ajuden i ens apoyen per poder respaldar la continuïtat de la vacunació.
Ferran Moraga, perquè la gent que ens estigui escoltant ho entengui bé, què és el que ha de decidir, què és el que està estudiant l'Agència Europea del Medicament i què és el que ha de decidir avui?
És a dir, quan es produeix un esdeveniment advers després de la vacunació, o sigui, un problema de salut, el que ha de veure la EMA és si aquest símptoma, aquesta malaltia, té una relació de causalitat amb la vacuna, està causada per la vacuna, o simplement és una coincidència amb el temps. Té una relació que es diu de temporalitat. De totes formes, la gent, la EMA, veurà si pot haver-hi algun grup poblacional, algun grup de persones que per una malaltia o per una medicació que està prenent tenen més risc que la població en general de patir alguna d'aquestes complicacions.
D'acord.
Però això només afectaria a un grup molt reduït de població.
Per tant, ens podríem trobar que s'inclogués un grup de risc dins de les excepcions d'aquesta vacuna.
Exactament. Si fos un grup de risc amb molt risc, seria una contraindicació de la vacuna, però no oblidem que les fitxes tècniques hi ha un apartat que diu precaucions i advertiments. I seria un grup, si el risc no és molt alt, que s'inclouria en aquest epígraf. Ja.
Això ens situa en els diferents escenaris que s'obren a partir d'avui. Salvador Massip, on seria aquest, no? Que s'exclogués de la vacuna les persones que tenen aquest risc, que ara apuntava el doctor Ferran Moraga. Un altre escenari seria que es descartés qualsevol causa-efecte, no? I que, per tant, es reprengués la vacunació amb normalitat. I un tercer escenari seria que s'interrompés de manera definitiva aquesta vacunació, no, Salvador?
Sí, però no crec que arribem a aquest extrem. No, eh? Jo crec que pel que tot el que sembla és que no hi ha realment una relació causa-efecte, que estem exagerant una mica, que la precaució, evidentment, s'ha de tenir, això és molt important. Estem a la fase que es diu 4, un cop es comença a donar un fàrmac, després de les proves clíniques entrem en la fase de farmacovigilància, de veure què està passant a la població general. Evidentment, si hi ha un cas entre un milió d'una complicació, en les proves clíniques no les veuràs mai, perquè no fas un milió de voluntaris. Per tant, si n'hi ha, apareixeran ara, i si això vol dir que s'ha de tenir precaució, s'ha d'observar, però veient el que està passant i veient la freqüència amb la que està apareixent aquestes possibles complicacions, sembla molt clar que no hi ha una relació causa-efecte. Sembla que tots els experts ho estan dient, l'EMA ja ho ha dit, ho confirmarà, espero, aquesta setmana, l'OMS també ho està dient. Per tant, crec que la conclusió més lògica serà tornar a començar a vacunar amb aquesta vacuna tan aviat com sigui possible.
I aquest entrebanc com està afectant o com pot afectar el calendari de vacunació? És a dir, aquest objectiu del 70% de la població vacunada a l'estiu, Sílvia de San José, continua sent factible o queda trencat ara per culpa d'AstraZeneca?
Bé, el que ara hi ha hagut és una interrupció. I el que és important és que davant de tota la difusió mediàtica d'aquest parón, hi ha gent que està dient, no, jo no em vull vacunar. Aleshores, això ens ha generat o està generant un cert entrebanc que pot retrasar una mica el plan de vacunació, però això seria qüestió de dies. O sigui, aquí lo important és que tinguem vacunes i que la població tingui la seguretat de que la vacuna li aporta molts més beneficis que no riscos, no? I això és el que esperem que la EMA ens pugui confirmar, sí, segurament avui. Jo crec que si tenim les vacunes que diuen que ens arribaran massivament a partir del mes que ve, el pla de vacunació anirà, tenim la infraestructura perquè això funcioni, perquè puguem vacunar a molta més gent de la que hem vacunat ara. Jo no sé si arribarem al 70% el 21 de juny o el 21 de setembre, però L'important és que tinguem vacunes. Si tenim vacunes, serem capaços de fer una vacunació massiva.
Per cert, què passa amb totes les persones que estan pendents de rebre la segona dosi d'AstraZeneca? A Catalunya són unes 127.000 les dosis que queden ara de moment a la nevera aparcades. Què passa amb totes aquestes persones?
Res. Si es retrassa una setmana o 10 dies, no hi haurà cap problema. Vull dir que a la que això s'hi doni l'okay, que espero que sigui avui, es podrà continuar, i les persones que han vist retrasades a la seva segona dosi, no hi ha cap problema esperable de que hi hagi un canvi en la resposta protectora d'aquesta vacuna.
Però es podrien quedar amb una sola dosi o necessiten forçosament una segona?
Esperem que puguin donar la segona dosi. Doctor... L'escenari d'una dosi no s'ha visualitzat en cap moment.
Doctor Moraga.
De totes maneres, s'ha de tenir en compte que l'interval més efectiu entre les dues dosis de la vacuna d'AstraZeneca són 3 mesos. Per tant, tenim un interval...
I a marge encara.
En marge.
Són les 9 i 10 minuts. Aquesta frenada d'AstraZeneca deixa només a Catalunya gairebé el 60% dels treballadors essencials amb una dosi posada. Són, doncs, mestres, farmacèutics, policies, bombers, que a finals d'abril haurien de rebre aquesta segona vacuna, aquesta segona dosi de la que ara parlàvem. I per saber com estan un d'aquests col·lectius essencials, el dels mestres, que s'han pres tot aquest enrenou amb la vacuna, tenim una unitat mòbil amb el José Antonio Rodríguez i la Marina Romero a l'Institut de Trinitat Vella. Marina, bon dia.
Hola, Laura, bon dia.
Com són pres?
T'explico que el professorat d'aquest institut reconeix que van rebre la notícia amb preocupació. De fet, a una vintena d'ells se'ls hi va posar la primera dosi a finals de febrer. La majoria van patir efectes secundaris, sobretot mal de cap i dolor muscular, però tots coincideixen amb una cosa, amb mantenir la màxima confiança en la ciència. Això és el que ens han explicat la Montse Frank, l'Ariadna Gálvez i el Fernando González. Són 3 dels professors d'aquest institut.
Quan vaig sentir la notícia, doncs al principi d'impacte, me'n recordo que el WhatsApp de professors i professores de l'institut, un company va passar que Dinamarca anul·lava la vacunació amb AstraZeneca, bueno, la parava, no? Crea, doncs, una mica d'alarma i d'inseguretat. Recordo també, doncs, mirar quin és el lot que ens havien posat, però la veritat és que, bueno, confiança en la ciència, no? I si les investigacions diuen que endavant, doncs cap problema en posar-nos la segona dosi de la vacuna.
Crec que els casos de trombos són mínims, són molt minoritaris, i vull confiar en les autoritats sanitàries i en la gent experta.
Però jo sí que crec que em posaria la segona dosi, tot i que són vacunes molt experimentals. Confio en la ciència i crec que, com qualsevol tipus de medicament, sempre hi ha efectes secundaris.
Aquests professors, a la primera quinzena de maig, per tant, els hi tocaria en principi rebre la segona dosi. Segons dades que facilita el Departament de Salut, fins ara hi ha uns 58.700 professors vacunats amb aquesta primera dosi d'AstraZeneca, són un 30,4% del col·lectiu. Cal tenir en compte, però, que 25.000 dels 150.000 treballadors que hi ha als centres educatius catalans tenen més de 55 anys i, per tant, de moment han d'esperar.
Aquests són els números de la vacuna i les valoracions d'alguns dels mestres. Gràcies, Marina. Fins ara.
Fins ara.
Pel que fa a aquesta segona dosi, deixeu-me que insisteixi, perquè si algun dels que s'han posat la primera, ara per por, decideixen que no es volen posar les segones, els hi podria posar una de Moderna o de Pfizer, o no es poden barrejar?
En principi, en aquests moments, no es poden barrejar. No obstant, s'estan fent assajos clínics, per exemple, amb la vacuna d'AstraZeneca, amb altres vacunes, tant del grup del ARN missatger com del grup propi dels vectors virals. Per tant, això és un futur, però de qualsevol manera s'hauria d'aprovar per l'agència reguladora i per les autoritats sanitàries.
Carlos Molina, estem parlant de trombos i d'ictus de manera molt planera, si pot ser del més planera possible, si us plau. Com s'identifica, com sabem si estem patint un trombo o un ictus?
Bueno, un ictus té uns símptomes molt determinats d'inici sobtat en forma d'un dèficit neurològic, és a dir, pèrdua de força en un braç o en una cama o un mal de cap. En aquest cas, si és un cas d'una complicació trombòtica, de trombosi venosa cerebral, seria un mal de cap persistent però molt fora de lo comú, és a dir, molt intens que s'agreja al matí, quan es aixeca al matí, i després d'estar amb el decúbito supí durant moltes hores, s'incrementa aquest dolor, aquest mal de cap, i sobretot acompanyats de vòmits i poden haver fins i tot crisis epilèptiques, però és molt, molt inhabitual aquest tipus d'ictus. Això s'ha de dir, s'ha de deixar molt clar. I a més, això és secundari a que una trombosi venosa cerebral, el problema és del drenatge de la sang del cervell, amb la qual cosa la pressió dins del cap s'incrementa i això provoca el mal de cap. Però és un mal de cap molt intens, molt desproporcionat. No és un mal de cap convencional.
D'acord. Ferran. Sí,
perquè no hem d'oblidar que un efecte secundari de la vacuna, sense tenir cap problema lligat, com és lògic, al tema que discutim avui, és el mal de cap. Però és un mal de cap amb unes condicions lleu que millora molt amb l'administració de paracetamol.
D'acord.
I que no crida l'atenció.
D'acord.
Exactament. En el cas d'una trombosi venosa cerebral és un mal de cap que no cedeix amb la medicació convencional.
Salvador Massip, tots els països, o la majoria de països europeus, es van sumant a aquesta llista de dubtes, no?, i de suspensions d'AstraZeneca, però el Regne Unit continua endavant. Com s'estan llegint des d'aquí tot aquest enrenou?
Hi ha una clau política darrere claríssima, i això no podem evitar-ho.
Recordem-ho, Salvador, que la vacuna de... Perdona que t'interrompi, d'AstraZeneca és britànica, és d'un laboratori britànic.
Sí, i hi ha hagut una baralla entre la comunitat europea i l'AstraZeneca, i el Regne Unit des del principi ara estaven amenaçant amb no deixar entrar les vacunes d'AstraZeneca al Regne Unit, les que estan fabricades a altres plantes com a l'Índia. Estan evitant les exportacions des d'Europa de les vacunes d'AstraZeneca. Estan demanant que el Regne Unit doni més vacunes a Europa. Hi ha una guerra política darrere que, vulguem o no vulguem, jo diria que està influint en decisions com aquesta o com la que va haver-hi al principi de no donar la vacuna d'AstraZeneca als majors de 55 anys, que és una decisió absurda que van prendre molts països europeus i que Espanya encara no ha tirat enrere i que està basada més això en una cosa política que no en les dades, que diuen el contrari. Per tant, hem de valorar també que estigui passant això amb aquesta vacuna i no amb les altres i entendre una mica el background, d'on venim, de què està passant aquí.
Creieu també que és una decisió més política que no tan científica, la d'aturar temporalment aquesta vacunació i anar a buscar quins efectes hi ha o quina relació hi ha amb aquests casos de trombo, Ferran i Sílvia?
Home, jo crec que el component, diríem, de geopolític està sobre la taula, perquè no hem d'oblidar que, per exemple, totes les vacunes han tingut també els assajos clínics a fenòmens trombòtics, no?, inclús després, no? I no hi ha cap alerta, en principi, com la que s'ha creat amb la vacuna d'AstraZeneca. Jo crec que també va fer molt mal, com ha dit el doctor Massip, el tema dels 55 anys, no?, que és una cosa que és incomprensible, no? I sobretot, en un començament, a lo millor sí, ara que ja es té una evidència absoluta, no? Per tant, jo crec que aquí, concretament l'Agència Espanyola del Medicament, hauria ja de tenir alliberat aquest tema i està claríssim que s'ha de posar la vacuna amb independència de l'edat del pacient.
Sílvia.
Sí, jo afegiria, i totalment d'acord amb el que s'ha dit, de que també hem de valorar que la vacuna AstraZeneca s'ha donat a una població més jove que les altres dues vacunes i que els efectes secundaris, per exemple, canvis de febre, mal de cap, han sigut i són més freqüents en persones joves en les tres vacunes, però que massivament s'ha donat AstraZeneca a la gent més jove. També podria ser que aquests problemes de trombos que ens preocupen perquè apareixen amb gent jove també estigui associat a que la vacuna d'AstraZeneca s'ha donat a gent més jove, per tant ens apareix més immediatament aquest efecte que pot ser l'efecte que hi ha habitual en la població de que hi hagi de tant en tant persones que facin aquest tromboembolisme, que el veiem més vinculat a la d'AstraZeneca i no a les vacunes de RNA, perquè les estem donant en població de més edat, no? I segurament, clar, tot barrejat amb la geopolítica fa més soroll del que realment necessitem en aquests moments tan crítics en els que se'ns està morint la gent.
Salvador Massip, tu et vacunes justament aquest cap de setmana, oi? I suposo que no has tingut dubtes.
No, no, de fet va ser jo voluntàriament que vaig demanar tanta. O sigui, el dilluns vaig veure que s'obria la vacunació als majors de 50, i com que jo vaig fer 50 just al desembre, vaig anar ràpidament a demanar si em podia tocar, i sí, efectivament, vaig aconseguir una plaça aquest dissabte i l'estava vacunada AstraZeneca, i no he dubtat ni un segon que me la posaré. Crec que no hi ha cap motiu per dubtar ni per tenir por, i per dir com l'exemple, i me la posaré amb molt de gust.
Ja per anar tancant, quin missatge us agradaria fer arribar a la gent, traslladar a la ciutadania per mantenir la confiança o no en AstraZeneca, però vaja, en les vacunes en general? Carlos Molina.
Bueno, jo enviaria un missatge molt tranquil·litzador. Això és una complicació molt, molt infreqüent. Com s'ha dit abans, això passa amb tots els medicaments. Hi ha un cert número de complicacions que, clar, no es poden avaluar tots a nivell dels assajos clínics, i apareixen, però són molt, molt, molt infreqüents. De fet, en aquest cas és molt menys freqüent que el que passa en condicions normals, en un any normal, sense pandèmia, aquest tipus de complicació. Per tant, jo estaria molt tranquil, com ha dit el doctor Massip, s'haurien de renovar les vacunacions el més aviat possible.
Salvador Massip.
Sí, jo crec que em sembla que és claríssim això. O sigui, aquí en aquests moments no hi ha motiu per preocupar-nos. La vacuna AstraZeneca és una de les claus per la campanya de vacunació a Europa, ens agradi o no, perquè és una vacuna que és més barata, que sembla que es pot produir en més quantitats. Si generem desconfiança, si la gent no se la vol posar, tindrem problemes seriosos. Per tant, restablim una mica la confiança amb aquesta vacuna, i amb totes les vacunes, que de moment no hem vist que donin cap problema, al contrari, que estan salvant vides. I recordem això, el preu de no vacunar és pitjor. O sigui, estem parlant de que aquesta malaltia sí que causa mortalitat, sí que causa efectes secundàries importants, i això és el que hem d'evitar.
Sílvia de San José?
Sí, el que hem vist, i tenim notícies d'avui, que a Israel, a Gran Bretanya, a Xile, als Emirats Àrabs, la vacunació massiva ha reduït la transmissió de la infecció, ha reduït la mortalitat i ha reduït l'hospitalització greu. La vacuna és un dels elements claus perquè puguem parar aquesta pandèmia que està matant a tanta gent.
I Ferran Moragas.
Sí, jo crec que el missatge és que el personal sanitari hem de continuar fent aquesta pedagogia enfocada sobretot a la confiança que pot haver-hi perdut alguna part de la població, i aquesta confiança s'ha de basar en dos fets. Primer, que la farmacovigilància està funcionant de forma meravellosa, i que la EMA, que va ser en el seu moment l'agència que va autoritzar la vacuna, és la que té la decisió final amb els comitès d'experts que té. I no oblidem, en general, totes les vacunes que s'han administrat en el món, totes, que són més de 300 milions, no ha hagut ningú efecte advers grau.
Per tant, confiança i paciència també per anar esperant que arribin aquestes dosis i que es vagin administrant. Moltes gràcies a tots quatre, als doctors Carlos Molina, Salvador Massip, Sílvia de San José i Ferran Moragallo, per haver-nos acompanyat avui al matí de Catalunya Ràdio. Que tinguin un bon dia.
Bon dia.
Gràcies.
Bon dia. Són les 9:22. Fem una pausa breu per la publicitat i obrim tertúlia amb en Jaume Barberà, en Jordi Barbeta, l'Ivan Guera, el Jordi Borràs i la Pilar Santos.
Matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosel.